Meteoambient amb José Luis Gallego.
Meteoambient, José Luis Gallego, tot bé?
Tot perfecte.
Anem a parlar de papallones, amb un projecte, a més, on hi entra una revista que coneixes tu, d'aquelles de Champions, de primera divisió...
I tant.
Com deien amb el Real Madrid, Galàctica, no?
No, és la nostra National Geographic. El descobries el nostre National Geographic.
Sí, senyor.
Moltes
sí, senyor.
Gràcies.
No, és així, és així.
El de moltes gràcies és Joan Morales, director del Descobrir. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I a l'altra banda de la línia, el Constantí Estefanescu, coordinador de l'àrea de Lepidòpters del Museu de Ciències Naturals de Granollers, impulsors i coordinadors del projecte de seguiment de les papallones diurnes de Catalunya. Constantí, què tal?
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda.
El Museu de Ciències Naturals de Granollers, un referent del país.
Una institució científica de primer ordre.
Sí, senyor, sí, senyor. N'hem parlat constantment, evidentment, quan hem parlat dels ratpenats, on és la seva especialitat, o una de les seves especialitats, però mira, anem de papallones. Vinga, sí. Comencem. Constantí, què és aquest projecte de seguiment de les papallones diurnes de Catalunya?
Bé, aquest és un projecte ja que té una trajectòria molt llarga perquè va començar el 1994, és a dir, que ja quasi són 30 anys de seguiment.
Sí, l'any que jo em vaig casar.
És un projecte que es basa en la participació de voluntaris, és a dir, un projecte de ciència ciutadana amb el qual doncs, tenim gent repartida per tot el territori que fa una sèrie d'ascensos cada temporada, cada setmana, de fet, i això doncs, ens permet aconseguir dades de l'abundància de les papallones en diferents punts i després analitzar-la per veure què ens diuen aquestes dades, no? Com estan evolucionant les poblacions i quines són les causes que determinen que augmentin o disminueixin.
I en aquest sentit, Joan Morales, de seguida et dono pas, José Luis, quin és el paper del Descobrir amb el Museu de Ciències Naturals de Granollers i amb aquest projecte de seguiment?
Doncs, Guita, precisament aquest any, i ara mateix, perquè és a quiosc, hem fet un dossier monogràfic sobre biodiversitat centrat en les papallones, és a dir, com a grans bioindicadores que són i com a paper clau que tenen, entre altres, en la polinització a la natura. El que hem fet és tot un programa, un projecte editorial, que és aquest número monogràfic. Vaja, ja de per si podeu entendre que és molt vistós, però que està molt treballat i en el qual ens ha ajudat doncs, el Museu de Ciències Naturals de Granollers en el tema de l'assessorament científic i amb d'altres. I després, vinculat amb tot això, doncs una campanya que diem Salvem les papallones, que està vehiculada a través d'un microsite, vinculat al Descobrir, descobrir.cat/salvemlespapallones, i en aquest cas, doncs, diguéssim, sota un seguit d'accions, algunes més lúdiques que d'altres, perquè el que hem fet és triar algunes de les papallones d'aquest dossier i aleshores, a través d'una senzilla aplicació codi QR, doncs te la pots descarregar i pots, diguéssim, tenir-la virtualment al davant, però a banda d'això, doncs, hi ha la col·laboració que estem fent amb una altra entitat que es diu Paisatges Vius per una microreserva de papallones de formiguera gran al Boianès, per exemple, i després en un estadi més avançat que ara no hem pogut desenvolupar per culpa de la situació pandèmica, doncs la nostra intenció serà doncs, de desplegar també tota una campanya perquè es construeixin jardins de papallones arreu del país i una campanya que volem vehicular en bona part a través de les escoles.
En aquest sentit, Constantí, quin és el grau de desenvolupament, José Luis? Tu, què en penses? Tu coneixes el ram dels ocells, sobretot.
Bàsicament. Els lepidòpters m'interessen, però no m'hi he dedicat. Però, clar, qui no li interessen les papallones? Totes, diurnes i nocturnes.
I quin tipus de país som, Constantí, pel que fa als lepidòpters?
Bé, doncs, home, jo
D'afició,
diria
eh,
que...
allò.
Sí, no, no. El que sí que us puc dir és que tenim la sort de que dins del context europeu i també del context ibèric som un hotspot, un lloc on hi ha una diversitat molt, molt alta. De fet, a casa nostra tenim 201 espècies, que és moltíssim, perquè a tota Europa n'hi ha poc més de 400, i al conjunt de la península Ibèrica, doncs, Catalunya destaca com el punt més divers, no? Hi ha com un gradient de diversitat, i a mesura que ens n'anem cap al sud-oest, la diversitat va disminuint molt ràpidament. És a dir, que tenim la sort aquesta de que gràcies a la diversitat de paisatges i a un clima que és favorable per aquests insectes, doncs aconseguim tenir una fauna realment molt interessant, no?
José Luis.
Interessant el que dius, perquè efectivament la biodiversitat, de vegades quan parlem de biodiversitat, sobretot a Catalunya, que és un país d'ornitòlegs, de seguida que ens anem cap als cims i cap a veure els rapinyaires, o cap als rius, o veure el blauet, i no ens aturem a pensar en aquestes bèsties tan impressionants que tenim, com és això que estàs dient, les Durniapiri, la Grecia Isabelae, l'Apolo, que formen part del nostre patrimoni natural al mateix nivell que el linx, que l'àliga imperial, que l'os bru o que el llop, no? I per això és tan interessant la tasca que esteu fent des del museu, i per això és interessant especialment que descobrir que des de fa molts anys vetlla per posar en valor el patrimoni natural d'aquest país, de la mateixa manera que el cultural i que l'històric, però sobretot aixecar el nivell del patrimoni natural, hagueu fet aquesta mena de joint venture. I a
Sí,
mi
aquest
m'agrada especialment.
maridatge. Sí.
Sí,
Doncs
m'agrada especialment perquè veig que l'encaix és magnífic.
és fantàstic, sí. La veritat és que per nosaltres ha estat molt, molt, molt fàcil, no? Fàcil en el sentit, doncs, que nosaltres sempre hem tractat temes de natura vinculades al territori, òbviament, i en aquests moments ens semblava especialment interessant, amb tot el que està passant, no només de la situació de context de Covid actualment, però penso, anant una miqueta més enllà, doncs, tot el que comporta el canvi climàtic i tota aquesta adaptació que hem d'anar fent, doncs ens sembla que és el moment també de doncs, d'esdevenir en bona part defensors del territori. I defensors del territori vol dir defensors dels paisatges i vol dir, evidentment, doncs, el que permet que siguem efectivament un dels territoris o països amb més biodiversitat. I vull donar una dada que segurament ja coneixeu, però que el 26% de tota la fauna i flora que hi ha a la Unió Europea es troba a Catalunya, que és només el 0,7% del seu territori. Això
No, no, és
indica
brutal.
fins a quin punt Catalunya i els països catalans són un dels racons amb més biodiversitat que hi ha en el continent. I des d'aquest punt de vista, doncs, el paisatge és una manifestació d'això. Per tant, per nosaltres ha sigut molt natural aquesta entesa i aquesta aposta que hem fet, en aquest cas concret, per les papallones com a element, diguéssim, com a fil conductor i com a
Molt bé.
símbol d'aquesta biodiversitat i d'aquests paisatges, no?
Una biodiversitat, si em permets, Francesc, que no només està parlant de bellesa i que està parlant de patrimoni, que també està indicant altres coses, no? Això és una tasca que des del Museu de les Ciències de Granollers fan sota voce, que és la investigació, que és la
Aquest
tasca
és
que no surt a la
missatge.
llum, com si diguéssim, aquest aspecte de bioindicadors, no? Què ens està dient, amb la seva presència o amb la seva absència, les papallones al territori?
Constantí, què ens diuen les
Sí, a
papallones?
veure, jo penso que el punt essencial de les papallones, i per entendre la seva importància, no, com a indicadores, és que tenen una relació molt estreta amb les plantes de les quals s'alimenten, sobretot en fase d'eruga, no? Llavors, heu de tenir present que aquestes 200 espècies que us comentava, doncs cadascuna depèn molt estrictament d'una o unes poques plantes que són sempre les mateixes, no? Llavors, aquesta associació va més, fins i tot més enllà de la planta en si, i també implica que aquesta planta creixi en unes condicions determinades, no? Això vol dir, doncs, que quan el paisatge es veu alterat per qualsevol raó, ràpidament, i la vegetació pateix algun canvi, ràpidament les papallones hi van al darrere, no? I com que són uns organismes que són fàcils de comptar, d'identificar, i és un fet que permet, doncs, que gent naturalista, doncs, pugui recollir dades amb precisió, Doncs ràpidament tenim una mesura dels canvis que estan patint els ecosistemes a través d'aquestes papallones, no?
Jo us haig de dir que el món de les papallones no és el mateix cas que el José Luis, perquè José Luis diu que no s'hi ha fixat gaire amb les papallones, segur que en sap molt de papallones, eh?
Sí, ha dit uns quants noms sí, que m'ha deixat aplanat.
Però en el meu cas sí que és veritat, doncs jo és un món, el de les papallones, tot i que sol anar a la natura i caminar per la natura, amb el qual no m'hi havia fixat gaire, i haig de dir que gràcies a l'oportunitat que ens ha brindat de fer aquest dossier he après un munt de coses que no sabia, i no només de coses, diguéssim, de profunditat, sinó fins i tot curiositats, anècdotes, és a dir, les típiques coses que a tots ens agrada saber i que després, quan estem fent tertúlia a casa o sobre taula, ens agrada d'explicar, no? I la veritat és que és un món fascinant, absolutament fascinant, el de les papallones, i com molt bé ha explicat el Constantí, amb una estreta vinculació amb el territori i amb el paisatge. Per tant, des d'aquest punt de vista, aquest dossier, insisteixo, realment per nosaltres ha sigut un plaer de fer-lo.
I, a més, artísticament, magnífic. És a dir, la papallona és una eina de seducció massiva, com diu el Sargatal. És a dir, que tenen aquesta aposta per captivar la mirada i quedar-te absolutament enlluernat, no?, enmig del prat, dient, què fa aquesta cosa tan guapa aquí al mig, no? Doncs, i això sí que pot fer que la gent entengui que la natura vol més enllà de parlar d'ecosistemes, d'hàbitats, d'equilibris, i que també és parlar de bellesa i d'art, si m'ho permets.
Sí. Està claríssim. Jo diria que amb aquest monogràfic del Descobrir posem en valor aquest art que és. Constantí, José Luis Gallego, Constantí Estefanesco, José Luis Gallego, Joan Morales, un plaer. José Luis, continuem.
Vinga.
I dir-vos, perquè ho he mirat un moment ara al telèfon mòbil, que la subscripció anual al Descobrir, si no he mirat una pàgina errònia o el que sigui, sí, són 50 euros, arrodonint, 49 sí. I escaig.
Ara s'hem fet una miqueta de promoció, a més, o sigui que encara sí? És una mica més barata. Però en qualsevol cas, a partir d'aquestes subscripcions, el que deia abans, estem col·laborant amb cada nova subscripció i aportem un euro a la microreserva de la formiguera gran al Moianès. Per tant, a més, estem fent aquesta aportació també.
Imagineu-vos.
Quina gran tasca que feu en aquest temps de Covid, la gent que està sobrevivint gràcies a aquesta manera de viatjar que ens proposa el Descobrir.
Una mica més de 3 euros mensuals. Una fortuna gairebé inassolible. El que deia Constantí, José Luis, Joan, un plaer.
Moltes
gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
El concurs.
A Catalunya hi ha més de 10 o més de 100 punts de seguiment de l'activitat de les papallones. El premi, el lot de 5 paquets de càpsules variades compostables. Aquesta és una opció, però podeu triar també entre l'opció de 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. Una de les tres. En tots els casos, evidentment, de cafè novell, residu zero. I de la setmana passada, Green Turisme, quin nou organisme internacional vinculat amb el turisme pot acollir Mallorca? La resposta era l'Observatori Mundial de Turisme Sostenible. El premi, una ampolla de cava rosat trepat 2018, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, el guanyador Jordi Candela de Sitges.